Aquesta és la sintonia de la ràdio, una de les nostres 5 estrelles. És la sintonia de Cinto, Niki. Hem començat avui el nostre programa comptant fins a 14. De l'1 al 14. No era pas per demostrar que sabíem de números. És que avui fa 14 anys. 14 que Ràdio 4 va veure la llum. Bona tarda, Cinto.
Bona tarda, Fred Picó.
Hem treballat intensament per celebrar aquest aniversari.
Tindrem molts testimonis enregistrats i tants o més en directe.
Quanta gent ha parlat? Quanta gent de la casa
doncs
ha fet declaracions?
No he fet el compte, però jo diria que si no ens anem pels 14 estarem a les 15. Però dels 14 no baixem.
Aquest és un programa especial que, si tot va bé, pot durar 3 o 4 dies. I si tot va malament, doncs haurà d'acabar a les 5 en punt.
Això què vol dir? Que ha anat malament? És pessimista, tu, el Fred, sempre.
Molta gent no ha pogut parlar.
Evidentment, és una de les coses que cal dir, que no hi són tots, no són totes les veus, perquè, com tu dius, necessitaríem bastants dies, ni farem cap esment concret ni una relació exhaustiva de programes. Ens dedicarem a recollir testimoniatges sense a vegades ni ordre ni concert.
Cèlia Motis, Cèlia.
Sí?
Te'n recordes?
Jo me'n recordo, però en aquest moment m'agradaria molt que parlés el nostre cap de programes, que era una de les persones pioneres que va iniciar Ràdio 4 i ara és cap de programes, per tant, jo sí que li cedeixo la paraula amb ell.
Senyor Enric Frigola.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Enric,
no sé si em tocava.
Avui és una mica... improvisem una mica, fem una mica de tertúlia. El que deia el Sintonic, i jo crec que és encertat, és a dir, tenim molts testimonis de gent que ens explicarà coses del passat. Per tant, jo crec que també seria bo, ja que tenim el cap de programes, parlar també del present i del futur, perquè suposo que farem molts aniversaris, no?
Això espero.
Esperem.
Enric,
això espero.
Quin record guarda?
El present és el que és. És el que s'està fent en aquests moments. Això és el present, no? I el futur, doncs, jo espero que, si més no, durant una temporada, continuï com fins ara.
Déu dirà,
creuen. Sí.
Déu dirà.
Déu la paraula homes, Montserrat Déu i els homes. No deixéssim pas tot a mans de Déu, Montse.
No, certament. Aquest, és aquest sempre és el recurs més fàcil, deixar-ho en mans de Déu.
Clar,
jo espero, dels homes
espero
i
que,
les dones.
Si més durant tota aquesta temporada, continuï la programació que hi ha. I a veure si es pot millorar amb el pas dels mesos, amb el pas de les setmanes, amb el pas dels dies.
De moment esteu contents, Enric? Les coses funcionen?
Des de baix. Sí. Això s'hauria d'explicar a la gent.
No hi ha índex d'audiència encara, ni aquestes coses...
No, encara no. La nova temporada...
No ha arribat el motorista.
No. Els índex d'audiència... a veure, quins índexs d'audiència?
Els de la nova empresa? Temporada, de totes les emissores...
Hi ha moltes empreses que fan índex d'audiència.
Clar.
El que més fiable és, segons diuen els entesos, és el de l'AEGM, Estudi General de Mitjans, i aquest no ha arribat encara. Sí que n'han arribat d'altres, d'empreses poc conegudes i poc fiables, també. Però vaja, esperem a l'EGM, l'Estudi General de Mitjans, a veure què diu.
Tenim també aquí amb nosaltres un altre home que va fer possible Ràdio 4 i que, secretament els hi diré, que un entrevistat d'abans d'ahir, el senyor Miki Motto, va confessar que havia estat el seu mestre i el seu mirall, en Joan Tortosa.
Apa! Què dius ara, tu?
Sí que ho va dir.
Déu-n'hi-do, això. Oh. Estic emocionat. Sí.
Joan, que no ens vas escoltar.
Bona tarda a tothom. Ahir no sé on seria.
Abans d'ahir.
Sí, dilluns. Miki Motto ho va dir públicament que...
Doncs, sí, m'ho havien comentat feia temps, això.
Que els teus programes de música de rock and roll i country eren...
Sí, és una admiració mútua, certament, perquè el Miki Motto jo també l'admirava molt quan feia allò de Bongonia. Trobava que era molt fresc i molt genial, molt divertit, m'ho passava molt bé. Bé, en qualsevol cas, estic content que això sigui així. Estic content també que portem 14 anys ja batallant perquè aquesta casa doncs, tingui una implantació en la radiodifusió catalana, en aquest cas la pública, i confiaria el que ha dit l'Enric, no? Que puguem tirar endavant 14 o 28 anys més de programació.
Infartarem abans.
Cavallets que serem, Joan, llavors.
Sí, serem una mica grans, però vaja, no sé. Jo la veritat és que compto molt amb l'esprit. L'esprit és el que mana.
Quin esprit?
L'esprit jove, sentir-te jove. És a dir, vull dir, els anys van caient, d'acord. Però, per exemple, doncs, si la veu no varia massa... A mi em diuen que tinc veu juvenil, això ja em frapa. Aleshores, vull dir, jo sóc capaç de donar canya, encara, jo em veig als 50 anys fent rock and roll, encara. Vull dir,
sento I els altres no? T'hi veuen?
Els altres no m'han de veure, perquè la ràdio no em veuen, no? És l'avantatge que té, no? Aleshores, vull dir, penso que per aquí podem anar bé.
Jo crec que l'exemple de Frank Sinatra ha de ser un exemple per tots, eh?
Evidentment.
Mira, 75 anys...
Passa que, de tota manera, de Frank Sinatra n'hi ha molt pocs dissortadament.
No, la Sara Montiel, per exemple.
Sortosament.
La Sara Montiel.
Sí, es conserva molt bé, però no canta com el Frank Sinatra, això s'ha de dir tot, també.
Montserrat Minovis, els temps passats de Ràdio 4 van ser millors?
Ai, a mi tampoc no m'agrada això. jo penso que som allà on som, perquè allò va ser bo, ara està bé, i potser el futur serà millor encara.
Ara tenim més competència.
Sí, és cert, llavors en teníem... Bé, no creguis, perquè és clar, Ràdio 4 al principi tampoc no se sentia més que gaire més enllà de la cantonada. Per tant,
jo crec
doncs,
que no,
que la competència...
Jo crec que el passat, grans trets, no va ser millor que el present.
No, és clar que no.
I Ràdio 4 va ser la primera... No va ser la primera emissora que va emetre en català a comarques. Això que en diem una mica despectivament, sí. Jo no, perquè jo sóc de comarques, però això que s'entén per comarques, hi havia alguna emissora que ja emetia en català pràcticament tot el dia, com el cas de Ràdio Popular de Figueres, com el cas d'Olot, per exemple, és a dir, en aquella època ja hi havia emissores que ho feien.
El que passa és que s'utilitzava també de tant en tant la llengua castellana, però majoritàriament la catalana era el nostre vehicle de comunicació.
La primera, doncs, en un àmbit tan densament poblat com és Barcelona i la seva àrea. És a dir, que Ràdio 4 no arribava a tot Catalunya, però sí que arribava, suposo. Som 6 milions? Doncs devíem arribar a 4 i mig o 5, perquè...
Som 6 milions si comptem... No, som 8 milions parlant tot l'àrea geogràfica de països catalans.
En el cas de Catalunya, doncs, home, d'aquests 6 milions, suposo que 4 o 4 i mig o 5 estan en una àrea bastant propera a Barcelona i ja hi arribava Ràdio 4. I sí que va ser la primera emissora en català d'una àrea geogràfica densament poblada.
En tot cas, Enric Frigola, i t'ho pregunto tu com a cap de programes, quins són els programes que més popularitat ha tingut Ràdio 4 al llarg d'aquests 14 anys?
Jo no ho sé ben bé, però em fa l'efecte així que fent un...
El temps obert.
Una repassada... No ho sé, perquè en aquella època no es feien enquestes. I aleshores és molt difícil de dir, però em fa l'efecte que hi va haver... Hi van haver un parell de programes durant uns quants anys.
No, vosaltres en sou dues persones afectades.
Deixeu-me dir a mi que som més... Hi havia
el Juvenívol a la tarda,
que realment va gaudir d'una gran popularitat, tenint en compte que els programes de tarda, segons la franja on estiguin situats, doncs no tenen més avantatges que no pas els programes del matí.
L'espai de català als matins del Xavier Brodassala, que tenia les lliçons de català.
Em sembla que el que vam fer amb la Maria Matilde Almendros durant uns anys també va tenir una gran audiència.
El temps obert.
Exactament. Sí. Però, vaja, és molt difícil. És molt difícil, perquè... Per què? Perquè és que no hi ha instruments capaços de mesurar d'una manera científica i d'una manera exacta l'audiència de la ràdio.
El teatre.
Sí, els començaments.
No cal oblidar-ho.
El que jo no recordo és el nom dels programes del Joan Tortosa a l'inici.
No, però jo sí que me'n recordo, Celia. Bé, jo el que diria, amb el permís del senyor Frigola, evidentment, és que quan jo vaig entrar en aquesta casa, la meva intenció, que es va complir, era, i el cap de bromes en aquell moment així ho va entendre, era fer que Ràdio 4 fos una mica més internacional. És a dir, aviam, vull dir, estava molt bé la cosa catalana, i em sembla perfecte, però que fos Ràdio 4 una emissora que parlés el català no volia dir que tota la programació girés a l'entorn del fenomen català. Em semblava que s'havia de sortir més enllà. Això ho van entendre i aleshores va començar el country. Això va ser Country Club, que anava el dissabte al migdia i que penso que va ser una cosa que va trencar una mica d'esquema.
Joan Quira, aquell cap de programes primer...
Era en Pere Nin. Uh-huh. Era en Pere Nin, i jo de Pere Nin, doncs, he de dir que em va escoltar. Li vaig dir, mira, o Miri, no me'n recordo ja, potser era Miri, em fa l'efecte que jo acabava d'arribar d'Anglaterra, feia poc que estava per aquí, em va semblar genial sentir una emissora en català, perquè per mi era nou, però li vaig dir, em fa l'efecte que vull dir que està molt bé la sardana, està molt bé la cultura d'ana, però per què no fem una mica de rock, una mica de country també, perquè no pensem també una mica en l'element jove que va per altres històries, no? I penso que el missatge es va captar. I des d'aleshores ençà, jo m'he dedicat d'alguna manera a cobrir el mercat aquest de música estrangera, bàsicament americana i anglesa, que sé que té detractors, que hi ha gent que no ho entén així, però a mi em fa l'efecte que en una ràdio pública com aquesta hi ha de cabre tot. Aleshores, vull dir, no podem obviar que un fortíssim segment de la joventut catalana compra aquest tipus de música. Aleshores, vull dir, no ens podem capficar tampoc en promocionar una música que és minoritària, encara que ens sàpiga greu, però és així, aquesta és la veritat, no? Llavors, a partir del Country Club, ja vaig, diguéssim, parlar de blues, rock and roll, vaig fer històries de rock i tal, i la resposta de la gent va ser molt favorable. Jo estava molt content en aquella època. Van venir figures importants aquí del rock internacional.
Eren temps obert, de català per tothom.
I si volguéssim anècdotes, també les tinc. El que passa que el temps no ho permet, eh? Però aquí ja han hagut inclús baralles pel rock and roll i tal. Eh? O sigui, vaig omplir l'estudi gran...
S'ha pagat algú aquí?
Va venir la policia i tot, s'esbatossaven i tal. Llavors ja va arribar que la cosa ja passava majors i tal, no? Però, per exemple, m'agradaria comentar-vos que gent com Loquillo, el Carlos Segarra del Rebel, tota aquesta gent ja s'han format aquí, ja han sortit d'aquí. M'esperaven a baix cada dia, no? I baixava allà i ara era l'ídol d'aquella gent. Feia molta gràcia, allà estan tots nosaltres, estan forrats tots menys jo, no?
Se'n recorden dels pobres?
Estan dient paneres per Nadal o què?
No, que va, no. A mi se'n recorden.
Les injustícies que comet la vida.
No, però hi ha gent agraïda, perquè recordo també que els Cidex van accedir a tocar aquí en directe, 3 hores, quan feien Torçant l'Agulla amb el Miquel Josep, i van tocar sense cobrar un duro als Cirex 3 hores aquí a l'estudi gran.
És que eren...
Que van omplir el teatre, més a més, eh?
Ja
i molta gent estava contentíssima, no?
Que és que una mica l'època també s'ho duia o permetia que la gent fes aquests gestos, perquè jo em recordo, estant a Ràdio Popular de Figueres, d'haver vingut la Trinca a cantar a Ràdio Popular de Figueres i a donar uns premis a Mainada petita, de 5
sí,
i 10 anys.
Sí, això és cert, allò... Però hi ha gent i gent, Montse. Clar, és a dir, jo vull dir, hores d'en aquest moment, truco al Leslie aquest del Cirex, o el Guillem i tal i qual, i estic segur que venen a tocar sense...
Probablement, probablement.
Ho farien.
No, no, esclar, és veritat, sempre hi ha gent i gent.
Enric, i tu que vas ser una que vas estar des del principi, com ha evolucionat la programació? És a dir, cada vegada aquests conceptes d'agilitat, de modernitat, de menys paraula, d'aquests canvis de llenguatge, s'han anat veient? Radio 4 també els ha anat vivint, és a dir, tu que has viscut els 14 anys a la casa, pràcticament, llevat del període que vas estar a la cadena...
I 3 i mig fora d'aquí.
Fora, llevat del període...
Jo crec que això fins i tot et dona una perspectiva diferent. Des de fora les coses es veuen d'una altra manera i jo crec que de vegades més clares que no pas estan a dintre, no? Vivint els problemes quotidians. Home, la programació ha evolucionat moltíssim, encara que a nosaltres no ens ho sembli. Però tu agafes una, allò que en diem nosaltres, una parrilla de programació del primer any, del segon, del tercer, del cinquè any... I ara mateix no té res a veure, no té res a veure. Jo només voldria recordar dues o tres coses. Mireu, fa 14 anys, són anys, però tampoc tants. Són anys.
Són relativament a prop.
Però tampoc tants. Quan va començar Ràdio 4, no hi havia discjòqueis en català. No existia, Tortosa, i no. Català, no hi havia. És a dir, no hi havia cap ràdio que ho fes, va. Crec que vas a ser el primer, tu.
Home, o un dels primers, si més no. Sí.
Quan va començar Radio 4, aquí no es feien esports, no es feien transmissions de partits de futbol, perquè no hi havia ningú que sabés fer-les. Suposo que us en recordareu. És a dir, vam tardar 2 o 3 anys a poder fer les primeres transmissions de futbol. No hi havia publicitat en català. En radiofònicament parlant, és a dir, aquí a Barcelona, la gent no estava acostumada. Aleshores, hi havia un sector força ampli de l'audiència, que tampoc entenia una cosa tan elemental com és, per exemple, presentar discos en anglès, en francès, en castellà. Hi havia una part de la gent que ens exigia, que ens demanava, que ens esbroncava, si no ho fèiem així, quan, és a dir, quan tu presentaves a l'Anna Belén, o el Víctor Manuel, o els Beatles, o el Jacques Brel, per entendre's.
I aquí ens vam trobar amb el famós Cerezo Rosa i Manzano Blanco, que no sabíem com dir-ho.
No, no, però és a dir, aleshores, tot això passava fa 14 anys. A base de, vaja, de l'esforç quotidià i d'anar treballant tots plegats, d'anar buscant tots plegats una mica el nostre propi llenguatge, vam aconseguir que tots aquests problemes que ara semblen tots d'una ingenuïtat terrible, i quan va sortir la cadena 13 o quan va sortir Catalunya Ràdio, tot això ja estava solucionat, sí, ja estava superat. Ja n'hi havia de discjòqueis en català, ja hi havia un llenguatge publicitari, ja hi havia locutors que feien futbol en català. Tot això que ara ens sembla tan normal, quan va començar Ràdio 4 no hi era.
Jo crec que
a Ràdio 4 li va caldre l'honor, però també el patiment de ser la primera. Quan ets el primer, doncs home, tu passes molt bé. Normalment t'excites ser el primer i durant uns quants anys doncs funciones molt bé, però en canvi pateixes molt les conseqüències.
Saps què m'agradaria dir? Que vam ser els iniciadors del procés de normalització lingüística.
Sí. I d'acord, Catalunya Ràdio i Cadena 13 doncs, són emissores que s'han consolidat, han aconseguit un lloc, sobretot Catalunya Ràdio, en el mercat, i això té un gran mèrit. Però algunes d'aquestes coses, quant a la normalització per part dels oients i d'entendre com havia de ser una ràdio en català oberta, internacional, ecumènica, que dic jo, tot això s'ho van trobar fet. I, en canvi, aquí vam haver de lluitar molt, perquè una part del poble de Catalunya entengués que es podia fer ràdio en català per presentar discos en anglès, o en castellà, o en brasileny, o en italià.
Parlant d'interioritats, però no teníem quasi ni un locutori decent. Estàvem en un quartet.
Ai, sí.
El passadís aquell és genial.
Passadís
genial.
Aire condicionat.
El dia que van veure la Cipi la Bif, que no hi cabia, per la porta.
Teníem
Una... Aquella humanitat va pel pas i plof, plof, aquelles botes que em pesa aquell barret, una i la vam fer entrar allà dintre, va dir, però què és això?
Una mena de pupitre. Sí, sí. I a més a més, curiosament, vam ser els iniciadors d'un tipus de ràdio que ara es porta molt, que és aquesta d'utilitzar i de donar veu a l'oient a través del telèfon. Sí, i sí. A través de les unitats mòbils. L'associacionisme veïnal era molt fort en aquells moments.
Algunes d'aquestes programes que vam viure a Barcelona, primeres doncs, coses que vam fer les vam pagar car.
Probablement.
Jo crec que les hem pagat car al llarg de la història, com gairebé tothom qui inicia una història nova, nova, nova del tot.
Són els primers que vam entrevistar els polítics d'aquest país, sorgís sí. De les primeres eleccions sí, sí. Democràtiques després de 40 anys.
Jo penso que hi ha hagut de tot en aquests anys d'història, és a dir, no tot han estat flors i violes. En èpoques, doncs, jo crec que una mica fosques i que no sabies massa bé per on tirar i no sabies massa bé què fer.
No, a més, les condicionants polítics hi influïen sí. També i això em sembla que tampoc podem oblidar-ho ni marginar-ho. Ja. La situació política era la que era i ara
dels,
és diferent.
Un penso jo, pitjors moments que va patir Ràdio 4, encara que va durar, sortosament, molt poc, va ser el dia del cop d'estat, el 23F.
Sí,
en aquests moments nosaltres estàvem fent aquell programa tan divertit de Juvenívol i tothom estava com molt esborronat i teníem claríssim que les coses se'ns acabaven, no?
Sí, Juvenívol i després vam començar el Viure a Barcelona tot darrere vostre i quan nosaltres estàvem fent el Viure a Barcelona amb Toni Serra...
Nosaltres fèieu Juvenívol de 5 a 6 de la tarda
sí.
I l'intentó en aquella va ser...
A les 6, a partir de les 6. No, abans va ser, abans. El que passa que ens en vam assabentar més tard.
Una mica abans de les 6, sí.
Jo recordo que a la discoteca se sentien marxes militars i se
sentien... Jo penso que va ser un dels moments en què va perillar Ràdio 4, va durar poc, surt.
Però llavors en aquells moments, Cèlia, va perillar tot i tothom.
El programa, posant-li, diguéssim, bona
tot
cara i
tothom.
Bon semblant i ànims. Jo recordo que vaig fer no sé què feia, recordo, però jo vaig tirar com un llamp igual, encara que estava allò que es diu...
No, tothom.
Però jo pensava que el 23F tothom podia explicar moltes anècdotes des de molts llocs de treball diferents, no tan sols nosaltres.
No, cert, això va viure tothom i vam estar un moment allò, la guillotina, que es diu.
Hem començat aquesta primera part de l'especial 14 anys de Ràdio 4 amb Joan Tortosa, amb Enric Frigola, actualment cap de programes, una mica, doncs, els autèntics iniciadors d'aquesta casa.
Autèntics no.
No. Home, hi ha molta més gent.
Hi ha molta gent.
I aquesta gent...
Part dels autèntics.
I aquesta gent és la que no tothom podia citar-se avui aquí en directe. És lògic,
el que, perquè... El que passa, el fet, suposo, que tothom va ser iniciador de la seva petita parcel·la.
Exacte.
Dins de la programació. Jo vaig ser iniciador del rock, del country, tu, Montserrat, del que fos...
Entrevistes, pobre de mi, entrevistes.
Al bord de tu, home, no.
Sinto, Niki, potser és un bon moment per començar a escoltar d'altres personatges d'aquesta casa...
N'escoltarem una...
I els seus records,
no? 11 més, si et sembla bé.
Enric, Joan, Montserrat, gràcies.
A vosaltres.
I molts més, no?
Per molts anys.
I que tots ho veiem.
Molt bé, gràcies.
I que algú ens escolti. La gestació de Ràdio 4 es produeix l'estiu de l'any 1976. Jordi Arandes ho explicava amb les següents paraules dins d'un programa especial que es va emetre l'any 79.
Els intents, les gestions que s'havien fet abans del 1976 no es varen desenrotllar amb èxit. Ara bé, recordo l'estiu d'aquell 1976 precisament. Aleshores, Rafael Anson havia estat anomenat director general de Radiodifusió i Televisió. Rafael Anson, home d'una exuberància extraordinària en les seves idees i iniciatives, va arribar a la direcció general per a donar-li un impuls realment important. Tot seguit, en ple mes d'agost, va fer el seu primer viatge a Barcelona amb la intenció de visitar amb deteniment les nostres instal·lacions. Només arribar a l'aeroport, per tal d'aprofitar l'ocasió, ho vaig plantejar obertament al nostre projecte, la creació d'una emissora que parlés en català. En arribar al despatx de Barcelona, va fer un parell de trucades telefòniques a Madrid i es va confirmar el fet del naixement d'una emissora en català. Als pocs dies arribava des de Madrid una emissora de freqüència modulada. Els procediments tècnics urgien, calia anar de pressa. No explicaré ara les vicissituds, el cas és que un mes i mig després l'emissora ja marxava, ja funcionava. Sortiren les primeres emissions de prova. S'encetava una nova sintonia en una nova freqüència. I tot en llengua catalana.
coneixement, jo.
El Mainat és qui ara ens explicarà i ens recordarà algunes de les coses referides a les emissions de proves i també alguns dels seus primers programes.
Home, doncs, què voleu que us digui? Estic content de recordar que ara, precisament, justament fa 14 anys, un bon grup de professionals iniciava l'extraordinària aventura de posar en marxa la primera emissora català de la Guerra Civil. Recordo les primeres xerrades, per exemple, amb en Pere Nin, la Maite Clarà i el Guti. Recordo com vaig anar retrobant o coneixent tots els que després serien no només uns bons companys de feina, sinó també uns bons amics. Jo recordo que vaig entrar fins i tot un parell de mesos abans de la inauguració de l'emissora perquè em va tocar una mica l'emissió de tot el mes que va estar en període de proves, en el que només hi havia una música i uns distintius, doncs havia de fer la selecció musical de tots els dies i totes les hores del dia, el que vol dir que era una feinada impressionant. I recordo, com no, tots els meus primers programes i de forma especial el Cançons al Vent. Posats a recordar, jo he de dir també que recordo amb alegria i nostàlgia aquells primers temps, d'una banda perquè érem conscients de la importància de la nostra feina, que era fer que la gent tornés a considerar normal això d'escoltar ràdio en català a totes les hores del dia. I d'altra banda, si hem de ser francs, ens ho passàvem molt bé. Doncs bé, res més, ara fem 14 anys, ho celebrem, però s'ha de tenir en compte que l'any que ve tenim número rodó, l'aniversari número 15. Per tant, jo convido el nou director de la casa, el bon amic Ramon Font, i a tots els responsables, els professionals de Ràdio 4, que comencem a preparar-ne una de grossa, no? una gran festa, per celebrar com es mereix aquest 15è aniversari l'any que ve de la primera en català, de la Ràdio de Catalunya, de la nostra Ràdio 4.
Aquesta va ser la primera sintonia de Ràdio 4 l'any 1976. La va composar el mestre Rafael Ferrer. El programa que va obrir la programació de Ràdio 4 va ser El Temps Obert, d'Enric Frigola i Maria Matilde Almendros. La Maria Matilde Almendros ens ho recorda.
A les 9 del matí, l'Enric Frigola i això, però tots dos junts, amb un programa que es va dir durant molt de temps, Temps Obert, vam iniciar aquesta programació en català des de Barcelona, de Ràdio Nacional d'Espanya. Em diuen que expliqui anècdotes. No sé, amb tants anys, amb 4 anys de programa i després amb altres programes i ara festa a festa, sempre n'hi ha d'anècdotes. Però potser fa gràcia, i suposo que l'Enric també n'hi farà, recordar que quan es programava, com que el programa anava en directe cada dia, es programava una cançó amb una lletra una mica forta, llavors l'Enric Frigola feia la persona més oberta, més del temps, com a més jove, i jo, doncs, com una mica més ingènua, malgrat els anys, m'escandalitzava una mica. I llavors deia, senyor Frigola, si m'ho permet, me'n vaig a prendre un cafè. I ell deia, vagi, vagi, senyor Almendros, perquè sortia, doncs, una cançó d'uns grups gironins amb una lletra una mica forta, o de la Trinca, o així. I l'anècdota és que, més d'una ocasió, en moltes ocasions, ens telefonaven amics oients i deien, no creieu que aquestes alçades de finals, de darreries del segle XX, això de tractar-vos de vostè i de senyora i de senyor queda una mica passat de moda? Nosaltres, naturalment, reiem per sota el nas, tant l'Enric com jo, però mira, ens feia gràcia, i això de senyora Almendros i això de senyor Frigola, doncs mira, va quedar en el programa Temps Obert.
Ràdio 4, en aquests 14 anys, ha fet diverses superproduccions radiofòniques. Sèries sobre els Beatles, reculls de música folklòrica, les aventures de Ferran Pinyol, l'Espai Novel·la i un llarguíssim, etc. Una de les primeres superproduccions va ser Temps Passat, Notícia d'Avui, Història de Catalunya, sobre un guió de la Maria Aurèlia Capmany. Ben segur que molts de vosaltres us en recordareu d'aquesta música. Josep Maria Monegal és ara qui recorda les primeres feines fetes a Ràdio 4, unes feines fetes amb tota la professionalitat i alhora tot el sentiment.
El primer record de Ràdio 4 és el propi naixement de l'emissora. Després la successió d'aconteixements. vivències personals i d'altri que difícilment oblidaré. El sol fet de poder-nos expressar lliurement amb la nostra llengua a través d'un mitjà públic en època pre-23F és prou significatiu. No em cal fer grans esforços de memòria per reviure algun moment de les meves primeres intervencions a Ràdio 4. Si el 13 de desembre, d'avui fa 14 anys, jo em trobava en els estudis coordinant des del locutori la transmissió dels Premis Santa Llucia, quasi multitudinaris, celebrats en el marc del Palau Nacional de Montjuïc, era a Montjuïc, a un costat de les Fonts Lluminoses, on em trobava el 23 d'octubre del 1977. Com sabem, tot havia costat molt. Les negociacions llargues, feixugues, inquietants. Però el desig es va acomplir. Fins al moment d'arribar a Montjuïc, l'avinguda de Maria Cristina era com un formiguer i les fonts quasi tapades pels milers de persones. La transmissió de l'arribada a Catalunya de l'honorable Josep Tarradellas discorria amb un cert to neutral, oficialista. De fet, el president i la seva comitiva es dirigien sense aturar-se primer cap a Montjuïc i després a la plaça de Sant Jaume com a punt culminant. Montjuïc em va fer i ens va fer oblidar el to neutral. Va ser el primer contacte, les primeres paraules dites de cor. Vaig fer radiotestimoni de la veritat. Per primera vegada m'identificava plenament amb el que feia.
Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! Ja sóc aquí!
I en un altre ordre de coses, com no recordar el meu primer programa a Ràdio 4, que encara es manté, per bé que amb un altre títol i horari, activitat musical. Informació puntual, amb entrevistes, crítiques i comentaris a l'entorn de la música i la dansa. Ara es diu, els clàssics també juguen. Però, de fet, a Ràdio 4 vaig començar a jugar amb els clàssics ara fa 14 anys.
Si Josep Maria Monegal recordava la transmissió de l'arribada a Catalunya del president Tarradellas, Carles Carbonell ens recorda el viatge que va fer l'agost del 1977 i un amb altres companys dels serveis informatius a Sant Martín-le-Bo per tal de parlar amb el president encara a l'exili.
Jo tinc un grapat d'anècdotes al voltant del traspassat president Tarradellas i la majoria de la gent que treballava amb informatius en aquella època no sabíem del cert on es trobava Sant Martín-le-Bo. El cap dels serveis informatius en aquella època, no cal donar noms, no fa el cas, doncs jo li vaig preguntar, escolta, tu saps on és Sant Martín-le-Bo? I em va dir, doncs mira, jo ara mateix doncs, no sabria dir-te on és. Total, que no va haver-hi manera. Bé, jo vaig proposar fer una entrevista amb el president, em van dir que sí, la veritat és que em van pagar una part del viatge, en fi. Bé, me'n recordo que el viatge el vam pagar entre quatre companys. Aquell mateix dia, em sembla que era un 13 d'agost, havia nascut la meva filla petita, la Virgínia, i tal qual va néixer la meva filla, jo vaig agafar un dos cavalls i vaig tirar cap a París per la Nacional, no per l'autopista. Els quatre, ja comptant els diners que teníem per benzina, vam arribar a París a les 6 del matí, i a les 8 del matí, quan obrien els bancs, al Champs-Élysées, hi havia el Banc de Català de Desenvolupament, que està allà mateix, al Champs-Élysées, als Camps Elisis. I jo vaig entrar allà pensant que hi hauria algú que parlava en català i efectivament vaig demanar pel director i en aquella època anava vestit amb uns xandalls, diguem-ne, cridaners i portava una melena d'aquelles superllargues que es portaven en aquella època, doncs gairebé doncs, més enllà d'on l'esquena perd el seu nom. Bé, vaig entrar allà, els hi va sorprendre que un animal d'aquelles consideracions i d'aquelles característiques i amb aquelles vestimentes es presentés un bon matí a París i vaig preguntar pel director, em va dir què volia, li vaig dir, escolti, vostè sap on és Sant Martín-le-Bo? I em va dir, sí, home, està aquí a Tours. Mira, tu agafes la... I m'ho va explicar. Bé, per arribar a París, evidentment, amb un dos cavalls, doncs es tardava unes 19 hores, em va costar unes 4 hores i mitja de més fer aquella ruta cap a Tours, que va per la carretera, em sembla que és cap a... per la ruta del Loire, per la ruta del Loire, i vaig arribar a Tours per anar a casa... vaig arribar, millor dit, a Sant Martín-le-Bo per trobar la casa del Tarradellas. Gairebé ningú sabia del poble on vivia, era un poble molt petit, devia tenir uns 200-300 habitants com a més. Al final em van dir que estava allà al capdamunt de la muntanya, amb una vinya, i jo vaig començar a agafar gairebé una carretera de muntanya d'aquestes, i vaig arribar entre rims i ceps i arbres, vaig arribar a un lloc que vaig imaginar-me, que era una casa de pagès on vivia el president Tarradellas, l'expresident Tarradellas, i vaig entrar tan ràpidament amb els dos cavalls, estàvem ja morts, esgotats, després de 30 hores d'anar aquells dos cavalls, que una mica més, i acabo atropellant el que seria més tard el president del Parlament de Catalunya, el senyor Ibert Barrera, que aleshores era el president d'Esquerra Republicana, el secretari, no recordo exactament, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i el president Tarradellas, que estaven en aquelles taules de cafè antic, que vosaltres recordareu, aquelles de mármol, amb una espècie d'infraestructura de ferro, que si topes amb una cama amb el genoll te la destrossa. Bé, doncs estaven allà prenent un cafetó a les 4 de la tarda i bé, vaig aturar els dos cavalls, perquè no hi havia ni porta d'entrada, vaig aturar els dos cavalls a dos pams d'aquell cafè que estaven fent entre aquells dos homes que després, més tard, serien prou importants, com sabeu tots plegats, per Catalunya.
Ràdio 4, emissora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya.
L'any 1977, Ràdio 4 va convocar la primera edició del disc català de l'any, que per cert va guanyar Lluís Llach amb el seu tema Campanades a mort. Ja que parlem de música, escoltem allò que ens diu un professional de Ràdio 4 que ha presentat diversos programes musicals en aquesta casa, en Víctor Alexandre.
Per mi, com us podeu imaginar, els acords de la creació de Ràdio 4, aquell 13 de desembre de 1976, són molts i han passat moltes coses des d'aleshores. Però una de les coses que mai he oblidat, una de les sensacions que recupero quan recordo aquells dies, és la il·lusió. La il·lusió no només meva, aleshores tenia 26 anys, ja ara en tinc 40, sinó la il·lusió de tots, la il·lusió que venia motivada per dos factors. Per la banda, les altres ganes de fer coses que tenien com que sortia del món de 40 anys, i per tant era un moment psicològic molt estimulat per les iniciatives. I, per l'altre, el motor que per nosaltres suposava la incidència i la repercussió que Ràdio 4 tenia a la societat catalana pel fet de ser l'única emissora que s'expressava l'autèntica llengua del país. El que passa és que, si bé és cert que per nosaltres aquella situació, el fet de ser els únics, era bona des del punt de vista competitiu perquè no teníem rivals, també és cert que no era bona pel país, era completament anòmala i, per tant, no podia durar. I així va ser. Vam venir altres emissores, de la qual cosa jo com a català no m'alegro, i per sort podem dir que tota la gran ciutat que avui es fa a Catalunya, tot el que es fa en la Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya i Balears, es fa en català. El que sí que és cert, i això ja és història, i ningú ens podrà treure aquest petit orgull, orgull des del punt de vista sa, és que vam ser els primers, i les vivències d'aquells dies, doncs no les oblidarem. Com a anècdota, el programa, no sé, però encara se'n recorda, és que el primer aniversari de la creació de Ràdio 4 el vam celebrar en públic al Teatre Romea de Barcelona l'endemà del naixement, que també era la filla petita, la Gisela. I jo recordo que davant de l'escenari vaig aprofitar l'ocasió per donar les gràcies a la meva dona, que escoltava l'acte a través del Francesc Pau, del col·lectiu del CAP, i li vaig donar les gràcies per una nena que potser era molt important, però pobreta. Aquella nena, Gisela, aquest desembre ha fet 13 anys i segons diu vol ser periodista. En fi, el meu desig és que Ràdio 4 no perdi mai credibilitat davant de la societat catalana i que, sense necessitat de dir-ho, el nostre treball, el nostre estil, la nostra particular manera de fer, aconsegueixi transmetre a l'oient el fet que, si bé és cert que som 14 anys més grans, la il·lusió és exactament la mateixa, encara que sense tants nervis, que aquell 13 de desembre de 1976.
Els primers anys, Ràdio 4, a més d'oferir una programació actual i variada, va contribuir en gran manera en el procés de normalització lingüística del català. Ràdio 4, a finals dels 70, tenia en antena programes específics sobre aquest tema, com el català per a tothom. Xavier Brudassala recorda la importància que ha tingut Ràdio 4 en el procés de recuperació de la nostra llengua.
Jo crec que la creació de Ràdio 4 va significar un pas importantíssim en relació a la normalització lingüística d'aquest país. Era la primera emissora que emetia íntegrament en català, amb continguts actuals, moderns, molt encaixada amb els gustos i la necessitat de l'audiència. I crec també que recordo amb molt orgull i molta simpatia la meva etapa de col·laboració en els primers anys, i de manera molt especial la incidència amb l'ensenyament o el perfeccionament del català, més que l'ensenyament, en podem dir, el perfeccionament del català per part dels oients. Crec que va ser una bona etapa, que vam fer una bona feina. I, en definitiva, el meu record és important. Crec que això, doncs, va ser important i que, en tot cas, ningú que faci la història de la llengua i la seva recuperació no se'n podrà oblidar. Crec que aquest 14è aniversari també és un bon moment per recordar-ho i per felicitar Ràdio 4 i per felicitar-nos tots plegats.
L'any 1978, Ràdio 4 va començar a emetre publicitat. Justament aquell any, el 1978, és quan Àngel Casas va engegar un programa a Ràdio 4, tot i que ja feia alguns anys que treballava a Ràdio Peninsular de Barcelona. El mateix Àngel Casas ens ho explica.
Jo vaig ser al començament, la veritat és que jo era a la casa, però estava, aleshores ja existia Ràdio 5. Bé, no es deia Ràdio 5, es deia Ràdio Peninsular, o sigui que aquestes coses de la dominació, però jo era aquí a la casa dels passadissos i combregava de l'emoció que tots els treballadors d'aquesta casa sentíem dins del cor per inaugurar l'emissora. Però fins l'any 78 no se'm va oferir l'oportunitat de col·laborar en català a Ràdio 4. I vaig fer a través d'un programa que s'emitia a la tarda, em sembla que a mitja tarda, a les 7, a les 6 o a les 7, que es deia La clau i el duro. I va ser un programa amb quantitat de col·laboradors i d'amics que ens va servir per retrobar-nos. Va ser un programa que crec que va durar dues o tres temporades. I després també recordo una altra feina que vam fer per Ràdio 4, un programa de remembrança de cançons a través d'una sèrie de personatges que explicaven els moments més intensos de la seva vida a través de les cançons que més els havia agradat. Va passar-hi tota mena de gent, polítics, cantants, actors, professionals, gent popular, recordant totes aquelles cançons. Aquest era el títol del programa, totes aquelles cançons, i haig de dir que, potser com a anècdota, que el més sentit, és a dir, les cançons més repetides, els intèrprets més punt de referència de la generalitat del país, els intèrprets més sovintejats en el record dels catalans que van participar en el programa al llarg de dos anys, doncs van ser Raimon, per un cantó, que estava en el record de tots, i els Beatles. Era un complement ideal per refrescar la memòria musical d'aquest país. Altres treballs vam fer, però per mi queda en el record la feina feta primer a La clau i el duro i després a totes aquelles cançons.
Joan Lluc és un altre dels professionals que des del primer dia de vida de Ràdio 4 hi ha treballat. En Joan Lluc ens repassa alguns dels programes que ha fet en aquesta emissora.
De Ràdio 4 en tinc bons records, alguns de meravellosos i d'altres no tant, com és lògic. He de dir que, abans que s'inaugurés, jo, juntament amb la Maria Matilde Almendros, ja hi parlava en l'anomenat període de proves, amb indicatius i informacions al voltant del que volia ser Ràdio 4. Després ha fet diversos programes, un dels quals, el Degà de l'actual programació, Gran Gala, la ballada lírica dels diumenges, Premi Ondas 1980, encara continua. Dels que he realitzat i presentat, guardo un especial carinyo pel Juveníbol, que va començar sent el complement d'un serial infantil que es deia Ferran Pinyol i va acabar sent probablement el programa radiofònic adreçat als nens més original i efectiu de tots els que s'han fet mai. I no exagero. A més d'una Cèlia que va ser aleshores tot un descobriment i un Xavier Bru de Sala que, integrant-se perfectament a l'informalitat d'un programa boig, però molt pedagògic. I, naturalment, a més d'en Joan, que sóc jo, que ja no podia ser un descobriment, Juveníbol comptava amb la imprescindible col·laboració dels nens i també del ressò de la premsa que en parlava molt sovint. Gran i entranyable programa, el Juveníbol, que després de 5 anys va ser suprimit, encara no sé ben bé per què. L'altra audició, de la qual en tinc fresca memòria, era el Parlem-ne. Primer un programa de debat, dels primers que van fer de la tertúlia un costum, avui molt, potser massa extès, i després també un magazín, descobridor de talents radiofònics que en principi gairebé no sabien el que era un micro, tot i que ja fossin periodistes destacats. Em refereixo a Joan Barril i Cisco Bages. Ells van editar, jo vaig presentar i dirigir el Parlem-ne, del qual vaig guanyar el Premi d'Òmnium Cultural el 1986. El Parlem-ne va ser considerat per una enquesta propiciada pel departament corresponent de la Generalitat com el programa parlat en català més escoltat de Catalunya. És clar que es repetia per ràdio cada dia entre 3 i 4 de la tarda. 14 anys fa que en la inauguració de Ràdio 4 vaig intervenir en la primera transmissió que feia la rutilant emissora, la primera en català després de tants anys. La nit de Santa Llúcia, des de Girona. Podria acabar amb un tòpic. Sembla que va ser ahir.
A l'Estanis Alcobé i Martí li vam demanar que ens deixés unes paraules enregistrades per aquest programa especial el passat dissabte. Un dissabte en el qual els serveis informatius de Ràdio 4, on treballa l'Estanis Alcobé, van tenir molta feina.
Dissabte, dia de la Puríssima, un cotxe bomba va impactar terriblement en els homes de bona voluntat. Frapa la duresa de certs llenguatges. Colpit cor endins, vaig reflexionar sobre els drets de l'home i els drets dels pobles. Em vaig adonar quant difícil és blandir una bandera amb raó, perquè has de dilucidar sobre quina raó i sobre quina bandera. Aleshores, acluques els ulls i penses més. Udolant en l'espiral del temps i tot fent marxa enrere, el meu cervell va sintonitzar el Palau de les Corts de Madrid un 23 de febrer de 1981. Imagineu-vos una redacció de ràdio. Un periodista escolta cintes de corresponsals, un altre escriu les notícies horàries, l'altre es penja del telèfon amb la pretensió d'obtenir una bona notícia, un tècnic fent la gravació de l'entrevista al polític de torn, tothom a la feina. Enmig de tot plegat, la ràdio emetia des del Congrés dels Diputats. De cop i volta, els trets i el coño del Tejero. Va ser fort. I més encara quan, dues hores més tard, l'emissora de Madrid llançava a l'éter himnes militars. Ràdio Nacional emetent des de Madrid. Ràdio Peninsular, avui Ràdio 5, obligada a connectar amb Prado del Rei. El despatx de la gerència esperant ordres. I Ràdio 4 com si res, sola, soleta. Ningú va recordant-se que emetia i en català. En Carles Carbonell i jo vam continuar preparant l'informatiu de 8:45, Panorama. A Madrid es temia el pitjor. La gent, a Catalunya, encara escoltava una ràdio normalitzada. Ràdio 4 donava música i anuncis i notícies a les hores en punt. A Madrid, uns guàrdies civils tenien el govern segrestat. A Catalunya hi havia normalitat. Aquest era el nostre missatge. A 8:45 vam començar el nostre panorama de l'actualitat amb la Santa Espina, i perquè els segadors estava censurat en Celo i la seva audició era impossible. I vam parlar dels tancs a València, i vam donar fragments del discurs de Milans del Bosch i de la mala sang del Tejero. I vam demanar i aconseguir el missatge institucional del president Pujol, que deia als catalans que el rei li havia dit que si en Jordi estava tranquil, nosaltres també. I el nostre informatiu de 15 minuts en va durar 98. Abans de tornar cap a la redacció, la telefonista comentava en Carbonell i a mi. Fixa't, han trucat alguns oients dient visca Catalunya i que nosaltres enradiàvem la Santa Espina després dels trets d'en Tejero a Madrid. I és que Ràdio 4 estava sola, soleta. L'escoltaven els que l'havien d'escoltar.
Ràdio 4.
Per acabar el nostre programa especial, rebem en el nostre company Joan Grau. En Joan ens explica algunes anècdotes, això sí, amarades de tendresa.
D'anècdotes n'hi poden haver moltes, però crec que són de poca entitat. A més, mai no se sap on acaba l'anècdota i on comença el fet més transcendent. L'important, penso jo, que és el camí que s'ha fet, la consolidació de Ràdio 4 i, sobretot, l'haver pogut contribuir a fer-la i a mantenir-la. Anècdotes. Per mi va ser un honor, per exemple, poder inaugurar les emissions en català per Ràdio Exterior i haver pogut portar la màxima cota d'audiència als programes amonicrits, la Revetlla dels Maniàtics, fora dubtes. A propòsit de la Revetlla, jo concedia un carnet acreditant la condició de maniàtic oficial a tots els que trucaven i ho certificava textualment. El titular del carnet, segons les radiografies, està tocat del bolet i carregat de manies. I bé, jo ponderava la importància del carnet en broma, esclar, dient que permetia comprar gratis als magatzems, viatjar amb Renfe i amb Iberia, entrar gratuïtament als cinemes i sales de ball. Un dia se'm presenta una senyora gran, i em diu que no l'han deixat entrar al Cine Florida. Pobra dona. La feina va ser meva per aclarir l'embolic. Una altra senyora em va demanar una poesia per la seva làpida mortuòria, cert, es troba al cementiri d'Esplugues, crec. Un cop que havia nevat intensament, jo vaig fer el panegíric de la neu, acabant amb la dita catalana any de neu, any de bé de Déu. Dies més tard em vaig assabentar que un pastor de la muntanya, a l'escoltar això, havia dit així li caigués tota l'esquena. la neu, és clar. En fi, petites coses. En motiu del programa infantil Amunicrits, al veure que tractava la mainada com un pare carbasser, la gent creia que les criatures m'agradaven tant, doncs que, no sé, que en devia tenir 7 o 8. No en tinc cap, tu. Tampoc ningú no m'han ensenyat com es fan. Un dia una senyora, i això ho dic seriosament, un dia una senyora em va demanar que li fes un nen. El Déu que la va fer. Home, no. Li vaig dir que això ja passava de les meves atribucions, que si volia, i com a màxim, podíem fer un polvet. Més tard vaig saber que havia tingut el nen del seu marit, és clar, com ha de ser, i li va posar Joan. En fi, són coses. 14 anys, nois. 14 anys de Ràdio 4. Que aquesta emissora pugui fer molts més anys, i que tots ho puguem veure.
Finalment, jo només vull dir que heu escoltat grans veus a la nostra emissora, però a més d'aquestes veus, existeixen uns altres professionals, en molts casos anònims, que treballen a la part tècnica o a la part administrativa. Molts d'ells també han estat treballant per Ràdio 4 des del primer dia. I, a més, sense ells, la nostra sintonia no seria mai possible.
4 de la tarda, 58 minuts. Ens hem posat nostàlgics, eh?
Una mica.
Una mica, però...
El dia, en aquest cas, ho propicia.
Qui dia passa, any empeny. 14.